condenada y por ende no tendrá antecedentes penales. Puede ser que una persona haya venido, haya cometido delitos y no tenga antecedentes penales y a esa persona se le va a regularizar.
No tens per res més. Fins aquí les notícies de les 10 d'Ivetra Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Tras Radio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
10 i 4 minuts, senyores i senyors, continua endavant La Gran Vida, segona hora de programa d'aquest dissabte. Demà diumenge tornem a estar amb altres de les 9, però fins a les 12. Avui a les 11 acabarem per donar pas a la nostra companya que ens acosta els menuts de la casa. No venim amb manual. Quin nom? Que no
la Regina Cortés.
La Regina Cortés, no me sortia el nom. Què vols esperar aquesta segona hora, Juanmi?
Idò, mira, han de fer una passejadeta en aquest cas per Eivissa, perquè na Clara i mami mos presentarà una sarsuela.
I per què aquí me posa Menorca?
He dit na Clara i mami de Menorca, jo que he dit Eivissa.
No, tu has dit Eivissa.
Ah, idò no, Menorca.
Ah,
no.
Làtigo. I tu vols...
Sí, sou Eivissa, idò, votau, bona nau.
I tu vols ser una estrella de ràdio, no què fallos?
Per amunt. Ai, valgo más por lo que callo, com se diu això?
Que por lo que hablo.
Exacte. Sí. Vinga. Després hem de parlar, després de Menorca, hem de parlar també d'un tema del sindicat de metges, per el tema de l'Estatut Marco,
hombre,
i ho farem amb Miguel Lázaro de Cimeval.
És que la ministra va presentar un nou Estatut Marc per als metges, sí. I el sindicat de les Illes Balears han dit naranja de la Xina. No m'ho va bé.
I parlarem d'aquestes qüestions amb Miguel Lázaro.
I llavors és el nostre nits.
Sí, que avui ho farem, parlarem de les adaptacions...
Però vols explicar als nostres nits qui són, Estrella?
Sergio Espósito... Quina paciència. Jo sí que he d'aprendre a dir que no. Sergio Espósito i Mateu Bibiloni en aquesta secció de cinema que se diu Ningú no és perfecte.
Ara no.
I avui parlam de les adaptacions de Shakespeare en el cine. Perquè ha sortit una pel·lícula, per exemple, que està nominada en els Oscars, que se diu Hamlet.
No Hamlet. Jo avui dematí quan repassàvem l'esquelet he dit d'en Hamlet, de tota la vida.
Hamlet és obra de teatre de tota la vida, però Hamlet és el nom
del fi
d'en Shakespeare i la seva dona, en Agnès.
Molt bé, Juanmi, doncs anem a fer una passejada per Menorca.
Vinga, anem-hi.
Avui, doncs, 10 i 7 minuts, això és IB3 Ràdio, és la ràdio autonòmica pública de les Illes Balears i aquest és el programa La Gran Vida i això és una passejada per Menorca.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
I dona Clara i Mamí, que ens presenta avui una sarsuela que se diu El Barberillo de Lavapiés. És molt coneguda, però és una producció pròpia, en aquest cas, de gran format, que es podrà veure fins a finals de gener, és a dir, fins a avui, però també durant aquests primers dies de febrer. I tot això des del Teatre d'Esborn de Ciutadella. Perquè mos expliqui, tenim allà na Clara i Mamí. Bon dia.
Bon dia. Avui passejant per el Teatre d'Esborn de Ciutadella, fent un cafenet en aquest cap de setmana tan especial en el teatre de referència, perquè, escolta, és un cap de setmana de sarsuela. Josep Marquès, com estàs?
Molt bé, molt content una vegada més de ser aquí amb vosaltres i molt agraït, com sempre, que vingueu. Sí, és un cap de setmana molt especial. Hem estrenat Barberillo de Lavapiés, una sarsuela. Estem recuperant aquest gènere aquí a Ciutadella, que feia molt de temps que no se'n veia i ja és motiu d'alegria això per si sol, no? I podreu fer acompanyats d'un públic tan entregat i d'uns artistassos tan bons és un luxe doble.
Josep Marquès, que és el gerent del Teatre d'Esborn i que està visquent aquest cap de setmana amb aquesta tornada de sarsuela en aquest teatre emblemàtic que ja n'hi havia hagut en algunes ocasions, però que, clar, quina història, que torni aquí la sarsuela en el Teatre d'Esborn.
Efectivament, la sarsuela havia estat un dels gèneres per antonomàcia del teatre, sobretot a nivell fundacional. De fet, hi ha l'anècdota que el teatre es va inaugurar en 1875 amb El Niño, una sarsuela del mateix compositor que ara hem triat, no? Barbieri. I era ja gairebé una assignatura pendent recuperar les sarsueles des de la reobertura en el teatre, i ho feim ni més ni menys que amb una producció pròpia. Per qui estigui una mica fora de context, una producció pròpia, ho deim quan construïm el decorat, construïm el vestuari, construïm tota la proposta artística que es veu, seleccionem els cantants des del mateix teatre. A vegades passa, o fins ara havíem llogat produccions d'altres teatres que venien aquí en el Teatre d'Esborn, i per aquesta ocasió vam decidir que si mos estrenàvem amb un gènere nou ho havíem de fer amb tots els detalls i amb tot el risc que això comportava. I molt contents d'aquesta producció pròpia de Barberillo de Lavapiés.
I de Barberillo de Lavapiés, estrenada aquí en el Teatre d'Esborn. Aquesta nit hi ha segona funció, demà encara n'hi ha una altra en aquesta producció pròpia del Teatre d'Esborn, que s'ha creat, com bé diu en Josep, des de zero, i amb equip d'aquí de la casa. És que, clar, hi ha tants de noms, però vam, comencem per na Clara. Enric Genestà, com estàs?
Bon dia, molt bé. La veritat és que molt contenta d'estar aquí i també de poder-ho compartir amb tothom que mos escolta.
Directora d'Escor?
Exacte, directora d'Escor adult del Teatre d'Esborn. Ja havíem fet un parell de produccions amb un cor infantil que també havíem creat per diverses ocasions, i també mos estrenam com a cor mixt adult en aquesta producció.
Quantes estrenes?
Sí, efectivament, era un altre dels grans reptes, perquè, com bé sabeu, el càsting principal, hem escollit cantants professionals de primer nivell que venen d'arreu de l'estat. Tenim en Borja Quiza, tenim l'Andrea Rey, tenim en Jorge Juan Morata, tenim en Cristòfol Romaguera, i mos faltava Escor, no? Teníem Nina Maria Camps de l'Ove, efectivament, la nostra estrella, la nostra diva menorquina. I teníem un cast excepcional, professional, i mos faltava, evidentment, un cor. I na Clara, amb els resultats que havíem tingut fins ara amb Escor Infantil, per Bohem i per Tosca, gairebé mos vam mirar i ja vam entendre que havíem de crear Escor Adult. I ella vos ho acabarà d'explicar, però està sent una de les grans delícies i una de les grans descobertes d'aquesta producció.
Tenim en Joan Taltavull, també, que està a càrrec de la direcció escènica i adaptació del text, també. Com estàs?
Pues molt bé, cansadets, però bé, molt, molt contents i animats a seguir compartint tot això.
Bueno, cansat, jo no sé per què.
Jo tampoc, la veritat, no sé, mira. Serà perquè hem fet moltes hores de feina, no? Però jo no sé, si haguéssim de posar balança entre cansament i il·lusió, jo crec que guanya la il·lusió seguríssim.
Bueno, tots tres teniu cara d'il·lusió, perquè és un projecte meravellós. Quan comença tot plegat, Joan? Des de quan esteu fent feina?
Bueno, comença amb un altre cafè, com avui matí, però això diria que era a principi d'agost, que en Josep me telefona i diu: Joan, vull xerrar amb tu, anem a fer un cafè, vull muntar una sarsuela, vull que sigui aquesta, i m'agradaria que fossis director escènic. I bé, bueno, o sigui, jo vaig dir que tens tan fàcil enredar-me que m'encanta, no? I super agraït, perquè és una oportunitat preciosa poder fer tot això, com això, pensant des de zero quina proposta podíem fer, triant tot el personal. I bueno, crec que jo ho comentàvem ahir, no? Que un poble petit passi això, jo crec que és un regal. És evident, jo crec.
Pel que et conec, Joan, ets home de reptes i t'agrada fer coses noves i poses tota la il·lusió del món, així que no tinc cap dubte que aquest cafè, el teu sí, no devia costar gaire.
No, crec que va costar poc, a vegades no sé si és inconscient o no, però bueno, després, si un cafè no funciona, anar a fer un parell de canyes, i és més fàcil.
I llavors ja és més fàcil, no?
Efectivament. Quant és complicat, d'en Joan sempre tens et sí.
Mira tu que bé. I na Clara, com va ser el teu sí, vam?
El meu, la veritat és que no sé si va ser immediat, però sembla amb un poc de respecte, no? Perquè, bueno, no sé, fa respecte. Però jo molt agraïda i molt il·lusionada de tenir aquesta oportunitat. O sigui, super, super contenta.
I com ha estat dirigir el cor? Quantes persones conformau ara mateix de cantaires?
Som 20, 20 cantaires, i tots són la majoria de Ciutadella i també de Lo i de Mo. I la veritat és que ha estat un luxe tenir persones tan entregades, que era un dels requisits, perquè per la meva disponibilitat s'havia de ser ja poc i amb molta eficiència, i hem aconseguit el resultat que volíem, el màxim que es pot aconseguir d'un cor que no és professional, jo crec.
Una vintena de cantants, de diferents també perfils.
Exacte. Sí, hi ha com tres perfils, jo diria, bastant diferenciats, i que això fa que tots s'alimentin uns d'altres, i bueno, és una experiència meravellosa i que també és com un mirall de la societat, i crec que és molt polit també aquest reflex de generacions que comparteixen.
Bueno, 30 anys, i que ja sigui la directora d'Escor, li queden moltíssims anys, en Josep, vol dir cosa.
Sí, he de dir que encara que sigui humil, na Clara, els mèrits els té més que avalats, i el resultat, ja ho veureu, ja es va poder gaudir ahir vespre, i avui i demà es tornarà a demostrar. Escor fa una feina excepcional, fruit d'aquesta dedicació absoluta, i la proposta és preciosa. I jo aprofitar aquí un moment de micro, també per agrair, sobretot tota en aquesta entrega absoluta d'en Joan Daltabull, d'en Joan Mesquida i d'en Clara, les tres direccions creatives del projecte, també en Joan Gomila, de la casa, treballador de la casa, i en Sílvia Vivó, que entre ells dos han construït l'escenografia, tot aquest equip de creatius que s'han entregat molt per damunt de lo que s'hi exigia o lo que era esperable, fan que el resultat sigui tan polit, sigui tan especial, i que les nits que estem visquent i que viurem amb aquest barberí i llavors siguin tan especials. Ho comentava a nivell d'anècdota que Marina, una sarsuela, es va fer fins a 53 vegades en el Teatre d'Esborn, no? Perquè anteriorment va triomfar i va calar molt bé amb el públic. I fèiem la broma, l'altre dia amb l'equip, que Barberillo és la nova Marina. Espero no parlar de fer 53 vegades, perquè tal vegada mos en cansarem. Però sí que crec que d'alguna manera es recuperat gènere i tornar-ho a fer. I aquesta il·lusió que tu parlaves abans, Clara, que compartim tots, és imprescindible per poder arrencar un projecte d'aquesta manera, perquè du tanta feina, tantes hores, que si no és amb molta il·lusió i poca consciència a la estona, no ho fas. Si saps el que faràs, no ho fas.
Com ha estat aquesta posada en escena, Joan, en aquesta història dialogada amb el mateix teatre? Perquè entres en el Teatre d'Esborn avui matí i sembla que aquest escenari que ha fet en Gumi manualment, juntament amb la Sílvia Vivó, és que el teatre i la sala de butaques es fusiona en un tot.
És increïble el resultat, la veritat és que hem fet una feinada preciosa, més allò de dir artesanalment tant que m'agrada molt i es percep. I de fet és un poc aquesta idea, no?, de que es fusioni tot el teatre, perquè un pot ser proposta des del principi va ser anar a crear un espai que representi aquests diferents espais de trobada que hi ha a sobre, no? I sí que teníem clar que no volíem que fos una proposta superclàssica de decorats i de que canviéssim molt, i vam decidir fer un espai que representi un espai de trobada del poble. Van dir, pues, el teatre és un espai de trobada del poble on la gent es troba amb gent molt diferent, i és allà on la diversitat de ciutadans, bueno, és un dels llocs que es troben, no? I van dir, bueno, dins aquests 150 anys del teatre, quin teatre, millor, vull dir, aquest propi teatre que siguis protagonista. I llavors és un poc la idea, que el teatre jugam a aquest espai on es representen les històries dels ciutadans, i a la vegada aquest espai on tot és possible, on es pot transformar constantment en diferents espais, en diferents històries, i et agraeixo un poc que els propis actors són els que mos estan explicant i fent reviure això que van escriure aquests autors ja fa 150 anys.
Es va estrenar a Madrid el 1874, només un any antes de la inauguració del Teatre d'Esborn, el Barberillo de Lavapiés, que hi ha humor, hi ha crítica política, hi ha melodies profundament arraigades en aquesta memòria col·lectiva, i a més encara molt actual també, en l'època que estem, com són aquests personatges emblemàtics del Barberillo de Lavapiés que has dirigit tu mateix?
Sí, és curiós. T'adones, les obres que passen a les històries sempre al final passen perquè xerren de lo mateix, de lo que és humà i lo que és humà és de sempre, no? I al final, bueno, és un poble que es troba amb les mateixes problemàtiques que tots, no? Amb el conflicte amb el poder, amb gent que pensa d'una manera en l'altra, amb les històries d'amor, amb lo més quotidià i lo més profund, no? I està allà tot, allà damunt, i que crec que al final m'ho sentim representat sempre perquè tots compartim amb altres noms, amb altres situacions, els mateixos problemes, les mateixes pors, les mateixes il·lusions, al final, no?
De fet, això que explica també en Joan és el motiu pel qual, com a teatre, hem escollit aquest títol, no? Per recuperar la sarsuela vam tenir un poc un debat intern de com ho volíem fer. Volíem evitar una cosa massa òbvia, tal vegada un títol massa obvi. Barberillo s'ha representat només una vegada en el Teatre d'Esborn. I aquesta musicalitat tan festiva, tan alegre, tan dinàmica, m'us interessava molt, però per jo el més interessant de tot és que el text és superactual, és molt fàcil connectar, no és una història que te generi distància i que no t'interpel·li, o una història que hagi envaït malament, o el contrari, és que sembla que està escrita fa una setmana, vull dir, que envies els noms dels protagonistes i tens fins a les notícies d'avui, no? I això és el que la fa molt interessant i també reflexiva, no? Aquesta festivitat absoluta de la música que fa que tot sigui un great hit un darrere l'altre, i alhora l'argument que amb humor, perspicàcia i intel·ligència, no, aconsegueix ser un retrat, fins i tot m'atreviria a dir que cruel, de la societat, no, d'alguna manera, però com que és amb humor a vegades sembla que es pot dir tot.
I tant que sí. I tu, Clara, com ha estat la teva evolució en conèixer, en anar evolucionant, no, des de que entres en aquest projecte, des de que vas coneixent aquella l'obra, però des de dintre, amb aquesta profunditat que és dirigir Escort i anar posant-te en aquest viatge musical a través del Barberillo de Lavapiés?
Bé, la veritat és que compartir la direcció general amb tots els meus companys sempre és un gust, i és molt fàcil d'entrar ràpidament amb el que volem dir, amb el que volem expressar, i amb el cor està tan ben escrit, o sigui, és d'un nivell molt assequible per fer amb un cor que no és professional i donar un bon resultat. La música és molt divertida, és molt interessant. En el primer moment tothom està dins, o sigui, i ja no hi ha volta enrere. O sigui, en cap moment ha estat allò pesat i dir, uf, no em puc dur més d'aquesta música, per res. O sigui, cada assaig era una festa. I això amb la música, jo crec que tots, amb el que deia en Joan Taltavull, també ens sentim molt interpel·lats amb aquestes melodies que estan dins l'imaginari col·lectiu, no? De la península, d'aquests sons que també tenim aquí, no? Les festes de poble, totes les músiques, els passos dobles, tot això, els fandangos, tot ho tenim molt, molt interioritzat, i crec que la gent connectarà moltíssim amb la música.
Gran feina coral i gran també elenc. Tenim en Borja Quiza com a l'Emperill, en Andrea Rey, en Maria Camps, com dèiem, també en Ricardo Bosch, que fa 4 dies estava en el Teatre Principal de Mó, en el concert de Sant Antoni, d'aquí de Ciutadella, unes veus i un talent que tenim aquí a Menorca, que ve de dalt de tot.
Sí, jo crec que això és un encert de la proposta d'en Josep i del teatre, no?, també, de dur un nivell molt alt de convidats, però també sempre tenint en compte que ho feim aquí i que volem que sigui un projecte que es viu des d'aquí, no?, i per això el cor, que mos donarà en compte de l'orquestra, SOCIM, no?, mos donarà en compte que, jolín, ben dirigit, que heu fet una feina excepcional, la Clara també aconsegueix uns resultats increïbles. I també poder tenir dos dels solistes, sobretot na Maria Camps, que té un paper més gros, però també en Ricardo, que té un paper ja també important, que el pugui dur a terme gent d'aquí, jo crec que encara agafa més sentit a la proposta.
I en Joan Gumi, que també se m'us ha escapat, però quina feinada que han fet, Emna Sílvia, en els decorats. Porten quanta estona, quants dies, setmanes duen fent feina d'artesà?
No t'ho diré perquè no t'ho creuràs.
Segur.
Duen dues setmanes construint l'escenografia. És molt pensada, molt treballada a nivell intel·lectual, però no podíem executar-la abans perquè el teatre no s'atura mai, estem amb activitat sempre, però això l'hem construït en dues setmanes i hem fet del que se'n diu de necessitat virtut, perquè és una meravella feta tot amb materials superbàsics. Sembla que és una rèplica absoluta de lo que se ferradura, no? Del mateix teatre. Hi ha la sala del teatre damunt l'escenari, i quan treus la lupa i ho veus de prat dius, ostres, no és de debò que això ho has fet d'aquesta manera, i quan ho veus d'en fora tot sembla or. No, té molt de mèrit. Amb en Joan Taltavulla ahir feien sa broma, dic, menys mal que cada un sap fer lo seu, perquè si mos poses en altres dos a fer l'escenografia haurien de ratllar d'una producció contemporània.
Sí. No, i Joan, de l'escenografia també hauria un poc a comentar sona, perquè, bueno, va ser la primera idea i en Josep, jolín, superagraït, perquè la va acceptar molt, sabent lo complicat que era, com fer això amb el pressupost que teníem i ses eines i sa logística. I superagraït a en Josep, a en Joan i a en Sílvia, perquè també hi ha un punt que, clar, és una escenografia que només pot emprar aquí, en aquest teatre, per mides, per tot, i està fet d'una manera que ara en xerram, de dir, dues setmanes construint i quan estigui acabada s'ha de destruir. És un poc fort i ho agraeix molt, perquè de qualque manera també es ve que tenim la idea de que lo físic ho hem de guardar, però estem finant xerram d'un art que a la música, a la dansa, al teatre, passa i ja està. I és molt important aquest valor des directe, és l'evidència que tu has viscut. Per tant, els qui venguin aquí l'hauran viscuda, i els qui no, pues això ja queda, és efímer, però a la vegada és etern per cadascú.
En Joan sempre sap trobar aquesta lectura poètica.
Sempre.
Molt bé. No, però molt bé. I de fet, inicialment no sabíem per on havien de partir, perquè quan en Joan va venir amb aquesta idea, la veritat és que li van dir que sí, però en Gumi i jo mos mirant i ara com ho feim en això? I mos havíem plantejat externalitzar-ho i que fos una empresa de falles de València que mos ho construís. I al cap i a la fi, al final ho hem fet nosaltres, no ho hem externalitzat perquè vam valorar fer-ho nosaltres, però acabarà de la mateixa manera que acaba una falla. No cremat, però sí destruït. I crec que, com molt bé deia en Joan, no? És aquesta idea de viure molt el present, la quotidianitat, és compartir amb un context en què tot és intel·ligència artificial, Netflix, en què ja no saps què es ve i què es broma. L'únic que mos queda és la presencialitat, és directe, viure, compartir, i per tant també lo efímer, no? Lo que no es pot repetir. I crec que ho fa doble d'interessant. Per tant, les poques entrades que queden per dissabte i per diumenge, espavilau, veniu.
Que... I de... No, jo crec que això de les falles a Esborna, que hi ha una... No, que hi ha molt de puesto, treure's l'escenografia i fem aquí un festeret.
Mira què et sembla, ja tenim una idea nova, eh?
No sé si el regidor de Medi Ambient...
Li agradaria gaire. Ja. Tant, seguim xerrant ara en el cafenet. Bueno, quina energia, quina alegria, moltes gràcies a tots tres i que xaleu moltíssim aquesta nit d'aquesta segona funció del Barberillo de Lavapiés, i els que mos estiguin escoltant que tinguin la seva entrada, que gaudeixin moltíssim. Quina sort tots els que podran estar avui i demà en aquesta sarsuela en el Teatre d'Esborn. Gràcies, Josep, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia i seguim.
Clara, gràcies, que sigui un èxit avui.
Moltes gràcies i vos esperam a tots i totes.
I enhorabona també en Joan, gràcies, i a xalà i a descansar un poquet també.
Sí, un poquet, però bueno, gràcies i per més cafès.
I tant que sigui un èxit, gràcies a tots tres.
parir un bebé con amor. La mitad era él, la mitad era yo. Te diré que viví con un ser especial, una luz tan sutil. Esa fue la señal y la paz del hogar.
Un buen hogar.
Se llenó de inquietud.
Cuéntame tú.
Y me dijo mamá.
Soy buena mamá.
Se quebró mi salud.
Y tu salud.
Me tendré que marchar.
A otro.
Yo me voy, quedas tú. Y me hundí hasta el fondo. En aquel hospital,
cuenta el final,
que llenó con su luz,
pálida luz,
mi muchacho voló,
y así se durmió,
para ser más azul,
tu niño azul,
se llevó su bondad,
su pura voz,
y me dejó lo peor, la locura más cruel, y el dolor sin razón. Contra mi soledad,
fue soledad.
Tú me das la pasión,
te doy pasión.
Y el coraje también,
el mío también.
De mujer como yo,
aquí estoy yo.
Vamos a desnudar
y acariciar
la verdad sin pudor.
Y a volver a empezar.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és entreteniment. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Continuem endavant, són les 10 i mitja, passen de 2 minuts. Els metges de les Illes Balears, Juanmi, mantenen les aturades contra l'Estatut Marc. Avui parlarem amb en Miguel Lázaro, president del Sindicat Metge de les Illes Balears, perquè en plena vaga mèdica estatal contra el nou Estatut Marc impulsat per el Ministeri de Sanitat, els metges denuncien que aquest test és una agressió a la professió i una amenaça per a la sanitat pública.
Sí, nosaltres volem entendre què està passant, perquè s'ha arribat en aquesta situació i com pot afectar els pacients. Si recordem, per posar en context, que el conflicte amb l'Estatut Marc ve en part perquè el nou test manté unes condicions laborals que els metges consideren injustes. Per exemple, jornades de fins a 48 hores setmanals, guàrdies obligatòries de 24 hores que es paguen pitjor que una hora normal i que no compten per a la jubilació anticipada.
Miguel Lázaro, president, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bueno, bien, en esta mañana lluviosa, pero bueno, la salud bien, o sea que estoy contento.
Perfecto. Vamos a ver, ¿qué ha pasado esta vez con la ministra, que yo la escuché, que dijo que tenía ya un nuevo estatuto marco para los médicos y que estaba muy contenta?
Bueno, la ministra estaba muy contenta, pero los más de 210.000 médicos de la sanidad pública española estamos indignados, que sería una palabra suave, porque hay otra palabra todavía más gruesa, ante un estatuto marco que vuelve a maltratar al colectivo médico. Y bueno, yo el otro día, cuando se firmó el acuerdo con sindicatos no médicos, dije que era un mal día para la sanidad pública, porque desgraciadamente ha perdido una gran oportunidad para hacer un estatuto marco que dé respuesta al talón de Aquiles, a la vulnerabilidad del sistema público sanitario español, que es la falta de médicos especialistas. Está claro que este es un estatuto marco que consagra jornadas, como tú bien has descrito, de 45 horas semanales, cuando el resto hacen 35 horas semanales, que las guardias son obligatorias y además el estatus de la guardia peor no puede ser, se paga menos que la aula ordinaria, no computan para el tiempo de la jubilación, a pesar de que un médico trabaja entre 4 y 5 años haciendo guardias, y además, pues bueno, no nos reclasifica, teniendo en cuenta, pues bueno, nuestra singularidad, nuestra responsabilidad, nuestra formación, nuestra curva de aprendizaje, que dura toda la vida. Lo que está claro es que es una ministra que es médico, pero bueno, que va a pasar a la historia como la ministra médico al cual sus colegas le han sacado la tarjeta roja y además, y en alguna ocasión, le hemos pedido hasta la dimisión. Ha sido ahora el tema está de la siguiente forma: ya si esta ministra ha aprobado este preacuerdo, que es un preacuerdo que todavía tiene que pasar por todo lo que es un circuito parlamentario importante. Aquí ahora la responsabilidad ya no la tiene la ministra Mónica García, la tiene el gobierno de Pedro Sánchez, puesto que esto es un estatuto, digamos, del gobierno de Pedro Sánchez, porque el Ministerio de Sanidad forma parte del Consejo de Ministros del señor Pedro Sánchez.
¿Esto se tiene que votar entonces?
Bueno, esto ahora tiene que pasar por diversos ministerios, por diversas comisiones que, digamos, de ministeriales, del Ministerio de Función Pública, de Seguridad Social, de Hacienda, y luego, evidentemente, entra ya un recorrido, Consejo de Ministros, y evidentemente tiene que ir al Congreso, y ahí, evidentemente, habrá votación. Lo que sí sabemos es que tanto PP como Vox, evidentemente, no lo apoyan, y dudo de que Junts y los, digamos, partidos nacionalistas, aunque siempre sabemos que estos, digamos, tienen un precio y que Pedro Sánchez está utilizando, bueno, teóricamente, bueno, vulgarmente, les compra, ¿no?, con concesiones que a todo el mundo vemos, dudo de que estos sindicatos médicos, o sea, perdón, que estos partidos políticos nacionalistas voten a un estatuto marco que se hace sin el médico, contra el médico, y que además pues tiene, digamos, aspectos que siguen consagrando el maltrato de la administración a los que somos los líderes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista legal. Cuando tú vas a un médico, a un centro de salud, vas a ver a un médico; cuando tú vas a un hospital, vas a ver a un médico. El problema que hay ahora en España es que hay las plantillas de los servicios médicos hospitalarios y de las plantillas de la atención primaria faltan médicos. Lo que no entendemos es que ante este déficit de médicos no haga un estatuto marco, no, vuelvo a decirlo, que reconozca esta singularidad del médico, que se basa en argumentos no subjetivos y objetivos, y que bueno, que esto, este estatuto marco nos permitiría que los médicos no sigan emigrando fuera después de haberlos formado aquí, que pudieran retornar y que no haya este desplazamiento que está habiendo ahora, que es progresivo y desde hace ya un tiempo va en aumento, de médicos de la sanidad pública que se van a la sanidad privada. ¿Por qué? Pues porque pueden ver a sus hijos, porque pueden ver a su familia, porque no tienen guardias y porque están mejor retribuidos y además están, digamos, reconocidos profesionalmente, aparte de que evidentemente, pues bueno, hay un tipo de organización dentro de la sanidad privada que fortalece el liderazgo del médico. En fin, la ministra Pedro Sánchez es el que tiene ahora la pelota en el tejado y nosotros, desgraciadamente, tenemos ya, bueno, desgraciadamente para los ciudadanos, tenemos un calendario de una semana de huelga de aquí hasta junio, y lo que está claro es que el que tiene que mover fichas es Pedro Sánchez.
Creo que tenéis entonces esperanza, por eso te preguntaba por si se tenía que votar, que en el Congreso de los Diputados no se apruebe este estatuto marco.
Bueno, totalmente, tenemos confianza, pero hay una cosa, en el mundo de la política tú ya sabes lo que pasa, ¿no?
Claro.
Y lo que parece una cosa es otra, y además los políticos confunden más que aclaran y desde luego no nos fiamos. Y lo que está claro es que ahora la presión la vamos a ejercer, el día 14 hay una concentración en Madrid delante del Congreso, la presión ahora la vamos a ejercer, al gobierno de Pedro Sánchez y evidentemente también a todos los partidos políticos, a los cuales, por cierto, hemos pedido reuniones con ellos. Por otra parte, y esto también es digno de destacar, hemos ido a Europa hace... La semana pasada yo estuve en Bruselas junto con el secretario general, llevando el Estatuto Marco a Europa, logrando el apoyo de la Federación Europea de Médicos Asalariados, que es una federación que tiene 15 sindicatos europeos, y además, haciendo una proposición que sería el tema de que el trabajo del médico sea considerado profesión de riesgo. Siempre recuerdo los 125 médicos muertos en la pandemia, más los que estaban en activo, más los 46 que estaban jubilados, que quisieron ayudar y murieron por el COVID, por no estar protegidos. Desde luego, si es una profesión de riesgo, con guardias en las cuales hay nocturnidad, hay sobrecarga, hay la penosidad de las guardias, si eso no es una aprobación de riesgo, que venga Dios y lo vea.
Además, a veces has hablado del burnout como el gran enemigo de la sanidad pública. Estamos ante una crisis silenciosa de salud mental entre los médicos.
Exacto, mira, tú acabas de decir, de verdad que te agradezco muchísimo esto que acabas de decir porque se me pasaba. Efectivamente, hay un estudio reciente en el cual revela, algo que es alarmante, pero alarmante porque ya no es que falten médicos, es que además los médicos que hay un grado de burnout, sobre todo en mujeres y sobre todo, que esto es muy importante porque la mayor parte ahora de los médicos son mujeres, hay una feminización progresiva. Pero además en médicos jóvenes, cosa que no había, que no era normal. Hay un desgaste profesional, hay un burnout muy, muy importante y eso sí que es gravísimo porque son médicos jóvenes, son los médicos que a nosotros nos van a tratar y además hay una cosa, un médico con burnout, es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque la víctima es el paciente. Un médico con burnout, un médico quemado, agotado, no puede dar respuesta a por ejemplo, guardias en las cuales el médico está agotado y tiene que operar, no puede tomar decisiones, incluso que a veces pueden ser decisiones, condicionadas por el desastre y por el cansancio que tiene, y eso es un problema para mí, problema nacional, es un problema de salud pública y es un problema que realmente, debería al gobierno, si se ocupara de lo que es cotidiano, de lo que es importante para los ciudadanos, debería de, primero de evaluarlo y segundo de tomar medidas. La medida más importante, y nosotros entendíamos que era así, es que el Estatuto Marco este que nosotros hemos presentado y que además con unos puntos muy importantes, entendíamos que eso era también una estrategia anti-burnout muy importante. Bueno, realmente yo pienso que la sanidad pública, vamos a llamarle, está en franco deterioro, tiene más agujeros que el queso de Gruyère, y lo que está claro es que esta ministra, que es médico, ha perdido una gran oportunidad para hacer un estatuto médico adaptado a las necesidades de la sanidad del siglo XXI, que tiene que ser moderna, equitativa y además con médicos. Vuelvo a decirlo, yo creo que es un fracaso absoluto de esta ministra, que para más INRI es médico.
Por tanto, resumiendo cuentas, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez en estos momentos. Este estatuto marco se votará en su momento en el Congreso de los Diputados y vosotros, pues, nos queda otra que tener fe en que no salga adelante con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por ejemplo. Y mientras tanto, mantenéis ese calendario de huelgas una semana al... ¿Cómo es? ¿Una semana al mes? No. ¿Cómo?
Es una semana al mes. Es del 16 al 20 de febrero. Nosotros haremos una concentración delante de la delegación del gobierno, porque vuelvo a decirlo, y pido perdón a los pacientes de las Islas Baleares, vuelvo a decirlo, esto no es una huelga contra Manuela García ni contra la Consejería de Sanidad del gobierno, esto es una huelga contra el gobierno central de Pedro Sánchez, por eso lo hacemos delante de la delegación del gobierno. Espero, yo creo que si tiene un sentido de responsabilidad y teniendo en cuenta que la sanidad pública es el valor más referente de igualdad y de justicia social, yo creo que si deja de ocuparse de otras cosas y se ocupa de lo que realmente le importa a los ciudadanos, que es una sanidad pública de calidad, creo que ahí tendrá que mover ficha, porque nosotros vamos a seguir presionando.
Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y espero que la próxima vez que hablemos sea para dar buenas noticias sobre los médicos de toda España y sobre los logros conseguidos por gracias a vuestras reivindicaciones. Un abrazo muy fuerte.
Muy, muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. El Deu i 43 minuts.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
TV3 Ràdio és actualitat.
El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i al sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La Gran Vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Arriba el moment de la secció anomenada Ningú no és perfecte, una secció dedicada al cinema i a les sèries. T'agrada el cine, t'agrada les sèries, aquí ho trobaràs, en aquest espai amb en Sergio Expósito i en Mateu Bibiloni, que ens conten estrenes, efemèrides, anècdotes, i avui toca...
Avui parlant de les adaptacions de Shakespeare en el cine. Per exemple, Hamlet és una de les pel·lícules nominades en els Oscars i fa una d'aquestes adaptacions, però n'hi ha hagut més al llarg del temps.
Mateu, Sergio, bon dia.
Bon dia,
molt
bon
dia, què tal? Com estàs? Oh, quin bon dia, men. S'han posat com a d'acord tots dos.
Estàs allat.
Què m'has contat de bo?
Pues que efectivament aquest últim cap de setmana tots dos van anar a veure Hamlet. I varen...
Que no Hamlet?
Que no Hamlet. No. Té relació, però no.
Quina relació té, eh?
Efectivament, Hamlet és un històric que ens conta...
Vos quan jo sabia coses, Juanmi?
M'agrada informar el meu company.
Efectivament, conta la història d'en Shakespeare i la seva dona i del seu fill que se deia Hamlet. I tota la pel·lícula gira entorn a quina va ser la inspiració, o la suposta inspiració, perquè aquesta història és un poc apòcrifa, és a dir, no se sap certament si va ser així o no va ser així, però és un bon pretext per la pel·lícula, de com en Shakespeare va crear Hamlet, a partir de les anècdotes i les vivències amb la seva dona i el seu fill.
Amigo.
Clar, com la figura del seu fill, de Hamlet, és la que crea tota aquesta història, una de les històries més grans, o la tragèdia més gran de la història, amb H majúscula del teatre, i és una pel·lícula que, com deia Mateu, bé, és recent, és molt important, com deia més en Juanmi, perquè...
Que l'he vista, l'he vista, i va encantar, sí? Me va encantar. Me pareix que ella, que està nominada en els Oscars com a actriu principal...
Correcte.
I ho vaig comentar també per WhatsApp amb en Mateu, que no entenem per què no ha estat ell també, l'actor, en aquest cas, és que fa de Shakespeare, nominat, perquè me pareix meravellós, sobretot la darrera mitja hora de pel·li, me pareix espectacular. Estic... I és que per jo... dona peu a la nominació a un Oscar.
Estic molt content d'escoltar que hi ha pel·lícules bones nominades.
Sí, n'hi ha d'altres que estan nominades que no són tan bones.
Exacte.
però aquest cas és una gran pel·lícula que tenim nominada diverses nominacions. Efectivament, jo crec que la més important és que té més opcions segurament sigui la d'actriu per aquest paperasso que fa ella. És vera que en Paul Mescal no s'endú la nominació a algo estrany, perquè realment el més fort d'aquesta pel·lícula són les interpretacions de tothom, des que fa de Nin, des que fa de Hamnet.
Bé, jo no m'ho podria creure, no sé si està d'acord amb mi, però aquell Nin, com interpreta el Nin que fa de Hamnet? És que no t'ho creus. No
sí. Impressionant, impressionant.
Són aquestes interpretacions d'infants que dius, com pot ser que... O sigui, jo amb 10 anys no era capaç de dir dues frases seguides i...
I pareix que ho actuant des de que tenia...
Sí, repel·lent i tot.
Des que era petit, imagina't.
No, no, és molt increïble les interpretacions d'aquesta pel·lícula i és algo molt interessant perquè aquesta pel·lícula està dirigida per na Chloe Zhao, que ja va ser guanyadora de l'Oscar per Nomadland, tant per direcció com per millor pel·lícula.
I la seva actriu va guanyar, també, que seria la segona vegada que fa guanyar la seva actriu principal.
Efectivament.
Sí, en cas de que ho guanyés...
En Frances McDormand, que era el tercer Oscar, si no vaig ser equivocat. I també està auspiciada per Steven Spielberg i Sam Mendes. O sigui, grans directors i grans productors que diuen, aquesta és la nova veu que hem d'escoltar, aquesta és una veu a nivell de direcció que val la pena, i ella ha demostrat que efectivament pot seguir fent grans produccions, grans pel·lícules, i Hamnet és un exemple clar d'això.
I en tots els sentits, perquè estic molt d'acord que sobretot són les interpretacions, però tots els components que fan el conjunt d'aquesta pel·lícula són increïbles. La fotografia és d'una preciositat increïble, també, d'una intimitat que transmet, bé, que transmet tot el temps la pel·lícula. La música que estem escoltant ara de fons de Max Lister, aquesta peça és On the Nature of Daylight, que qui tingui la oïda més aguda podrà distingir que també l'hem escoltat altres vegades en el cinema, per exemple són a Shutter Island o a La Llegada de Denis Villeneuve.
De La Llegada, me sonava.
Sí.
Que és una peça preciosa i que sona en el moment més emocionant d'aquesta pel·lícula. N'hi ha molts moments emocionants, però el moment en què sona aquesta música, jo és que me va quedar a la butaca que no podia ni moure'm. Era una barbaritat.
Jo també coincideix totalment amb en Juanmi que efectivament la pel·lícula va de menys a més. I que llega darrere mitja hora o un poc més, és brillant.
Crec que s'ha de valorar, que les pel·lícules comencin de menys a més, perquè jo m'enduc unes escolades de vegades, perquè hi ha pel·lícules que comencen molt potentes i van a menys, a menys, a menys, sí, a menys, sí, i t'acabes avorrint en el cine.
Sí, efectivament, crec que la construcció narrativa ha de tenir això molt, molt present, no? L'estat d'ànim de l'espectador i manejar aquest estat d'ànim, i això és el que fa aquesta pel·lícula una gran pel·lícula. O sigui, agafes l'espectador, li dona unes expectatives i les va rompent i va construint d'altres, no? I això és molt interessant. I algo que també passa avui en dia és que els millors moments de les pel·lícules ja se'ls destrossen en el tràiler. O sigui, te trobes que has vist el tràiler i has vist el millor de la pel·lícula.
Sí. I a més que darrerament fan un tràiler llarguíssim.
Sí,
totalment. I molt bons. Tràilers molt bons que t'enganen.
No, no, tràilers dolentíssims. Quan més llargs són, més dolents són els tràilers.
Ja, l'enyorava per això, perquè m'havia de contra.
Si un tràiler llarg, per exemple, vaig veure el tràiler d'Avatar, 2 minuts 43. Ah, vaig dir, sí, m'estic d'acord que la pel·lícula sigui llarga.
Perquè la pel·lícula dura 4.
Però no dura 3 hores i 15 minuts, però que te posen un tràiler de 2 minuts 45 segons, dius, sí, sí, què passa? I efectivament, mostrava tot el més bo de la pel·lícula.
I després no tens sorpresa. Doncs pues, efectivament, el que vàrem pensar és, anàvem a fer adaptacions de Shakespeare, que n'hi ha moltíssimes, n'hi ha de bones, n'hi ha de no tan bones, i de fet la pel·lícula té un diàleg molt clar amb una pel·lícula que va triomfar també en els Oscars uns 30 anys enrere, en el 98, si no vaig equivocat ara mateix, si no, sí. Que és Shakespeare in Love, que sona així. Que va ser una pel·lícula que se'n va dur molt d'Oscars.
Quants? Bon recordeu?
Crec que varen ser set.
Set Oscars.
Són moltíssims, és una barbaritat.
I el mateix, competint en el mateix any de Salvar al Soldado Ryan i La Delgada Línia Roja.
Varen ser molt polèmics, sobretot els de millor pel·lícula, perquè va haver una campanya per part d'en Weinstein molt, molt forta. És una pel·lícula de Miramax i, per tant, i coneixem tots les històries darrere d'en Weinstein, va ser molt, molt potent la campanya i la polèmica que va acompanyar en aquests premis.
Miramax tenia moltíssima, o sigui, com a productora, tenia moltíssima força comercial en el any 90, 50. De fet, va donar diversos Oscars. S'especulava dins l'indústria que si volies un Oscar havies de treballar amb en Weinstein. I aquest va ser un exemple clar. També és una pel·lícula que enxerra de la construcció literària de Shakespeare. En el cas de Hamlet era Hamlet, i en aquest cas és Romeo i Julieta, com a través de l'enamorament del nostre protagonista, d'en Shakespeare, d'un amor impossible, aconsegueix construir aquest relat tràgic de Romeo i Julieta.
I amb un diàleg que m'apareix preciós en sobre, perquè quan avança la pel·lícula, totes les escenes que després en Shakespeare ha d'escriure a Romeo i Julieta tenen aquest diàleg, no? Aquesta rima directa amb el que està succeint. És a dir, com ell s'enamora d'aquesta dona que vol ser actriu, però que en aquell moment en el teatre isabelino no podien actuar
les dones,
efectivament.
Tot aquest diàleg és molt, molt... Això m'ha aparegut també molt, molt bonic, perquè tenim infinitat d'adaptacions de Romeo i Julieta, de les que són literals, perquè estan adaptant en el Montesco i el Capuleto, les que són un poc... s'anomenen Romeo i Julieta, com per exemple la de Baz Luhrmann en Leonardo DiCaprio, però que és una adaptació actual, i les que són directament adaptacions sense seró, perquè West Side Story, Romeo i Julieta, igual que...
Moulin Rouge,
Montoya y Tarantos o High School Musical. Totes aquestes són Romeo i Julieta, quasi a la fi.
I efectivament van ser 7 premis Oscars: Shakespeare in Love, millor pel·lícula, millor actriu principal, millor actriu de reparto, millor guió original, millor direcció artística, millor disseny de vestuari i millor banda sonora.
Són moltes escales que s'han de pujar per agafar tant de premis. Són moltíssims de premis una mateixa nit.
Sí, i jo personalment trob que... sobretot és complicat de justificar aquest Òscar a millor pel·lícula tenint davant directors com en Terrence Malick o en Steven Spielberg fent aquelles pel·lícules en aquest any. No pres una mala pel·lícula, però, sens dubte, no crec tampoc...
No creus si fos mereixedor de...
Crec que no, però els Oscars és veritat que és una carrera de màrqueting, i ja quan s'arriben aquests Oscars ho xerrarem, que efectivament s'ha de fer una bona carrera de
com... És que l'any que li donen la millor pel·lícula, Shakespeare in Love, en Spielberg acabava de fer Rescatant el soldado Ryan.
Clar, ho hem dit.
Sí, però això és que va ser molt impactant el moment en què tens un nom i un títol així de gran i no t'endús. És impactant. Volia encerrar també d'un parell d'atacions més, ja per tema d'afinitat personal, perquè aquestes són dues pel·lícules que hem mencionades, són pel·lícules que xerren de l'escriptura d'obres d'en Shakespeare a partir de la seva vida personal, no? D'una espècie de el que tenim sempre, no? Els biopics aquests, sí, agafen una part de la seva vida i l'adapten per explicar com va escriure unes obres, i després estan també les adaptacions tal qual de les obres i de moltes obres que hi té, no històriques, però sí xerrant d'esdeveniments històrics de la història d'Anglaterra.
Efectivament, jo personalment una de les que he volgut triar és del meu director preferit directament, que és Tronos de Sangre, d'Akira Kurosawa. Que efectivament per jo és ja no només el millor adaptador de Shakespeare de la història, Akira Kurosawa, sinó el millor autor adaptador.
No, el nom.
Akira Kurosawa.
Tan aviat com si fos un Joan Miquel.
Aquí no queda agua.
Exacte, una cosa.
Podríem considerar el director japonès més important de la història, Akira Kurosawa, i per jo, efectivament, és el millor adaptador de la història, de tot, o sigui, d'obres literàries, perquè estem xerrant que té adaptacions d'en Dostoyevsky, l'idiota, d'en Tolstoi, en Vivir. Té adaptacions, efectivament, per jo, les millors adaptacions d'en Shakespeare, que són tant Trono de Sangre com Ran, que potser et sonarà més, perquè va guanyar 4 Oscars el seu any, que són tant adaptacions Trono de Sangre de Macbeth com del Rei Lear, amb el cas de Ran. I Trono de Sangre, efectivament, ens trasllada la història de Macbeth, de Lady Macbeth, en totes aquestes tragèdies i aquestes locures del destí, en el Japó feudal, a un samurai que se troba un esperit a un bosc i li diu que se convertirà en el senyor del castell, quan ell és simplement un soldat del senyor, i diu, no, això és impossible, això jo no vull ser, tal. Però la realitat és que, efectivament, el destí passa per el que ell realment vol.
Que aquest so Per cert, apareix ara mateix un al·lot de primer de l'ESO tocant la flauta dolça que seva.
Bé, tot acompanya, no?, en aquesta atmosfera com de... És pràcticament de terror, també, moltes vegades, i poètica, i sobretot amb aquesta figura, una altra vegada, femenina, per part d'en Shakespeare, de Lady Macbeth, que és el personatge gran de sobre, perquè és, bé, és una Cersei Lannister. Juego de Tronos té moltíssim de Shakespeare,
és molt shakespearian.
Sí, de Meñique, no?, que és en Otelo, bé, Otelo, és en Iago d'Otelo, és a dir, que tots els personatges de Shakespeare han sobreviscut fins a dia d'avui i estan totalment vigents.
Claro, però això és tan important en Shakespeare per ser literatura en general, perquè està vivint tots els personatges que segueixen creant els autors.
Uh-huh. I ja, amb 30 segons, la darrera pel·lícula que volíem... Bueno, però puc anar molt ràpid, perquè al final, és el que dèiem, volíem dur una pel·lícula
cadascú... Però per què vols anar ràpid i llavors deixar-me aquest programa?
Ah, bueno, per escoltar un poc d'aquesta música, el que sona de fons és Non Nobis Domine. I és meravellós el moment en el que sona aquesta cançó, Enrique V, adaptació de Kenneth Branagh, que no vull barallar-me amb en Mateu, segurament en Kurosawa és el millor adaptador en Shakespeare de la història del cinema,
però
és gran adaptador, encara que sigui pel número d'obres que ha adaptat en el cinema, és en Kenneth Branagh, que ara està adaptant moltíssimes de Agatha Christie, no? Mort en el Lilo, assassinat en el Orient Express, però va adaptar moltíssim en el Shakespeare, de fet ell va començar en el teatre tant de Shakespeare, i Enrique V només per aquest moment, del final de la batalla d'Agincourt, amb el Non Nobis Domine, és una pel·lícula que s'ha de veure, aquesta transformació de nin que se converteix en rei.
Sergi i Mateu, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí. Ha estat un plaer escoltar-vos com cada setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Joan Miquel, bon anam.
Bon anam, una menció res molt breu que va morir no sé com a nom ara. Sa mare de Solo en Casa, de Macaulay Culkin, a Solo en Casa, aquesta actriu, a 71 anys, de forma molt sobtada.
Ara me pilles, però sí, el vaig llegir ahir, però no me sent nom.
71 anyets,
sí, sí,
molt jove.
Una trellei.
Jo la record més que de Solo en Casa, de Beetlejuice.
Catherine O'Hara. Sí.
Efectivament, Catherine O'Hara, sí.
De Beetlejuice, i va fer un paperasso a Beetlejuice. Sí. I a més, a la segona part de Beetlejuice va tornar a participar una altra vegada. Gràcies a tots, senyors i senyors. Demà tornem a les 9 de matí. Adéu-siau.